Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La pandèmia ha suposat un retrocés dels drets humans, així ho ha constatat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio la síndica de Greuges, Eva Bellán. Els drets de l'habitatge, l'alimentació o la salut no estan garantits ara mateix, en especial entre els col·lectius més vulnerables com les dones o els nens. Eva Bellán.
Jo crec que arrel de la pandèmia de la Covid hi ha drets que més o menys estaven assolits i garantits a través de l'administració pública que s'han vist en perill. I ara fa poc també hem presentat un informe que, si voleu, el comentarem més tard des del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, on feien palesa realment l'atenció que pateixen ara mateix els serveis socials municipals a moltes ciutats del país, no?, per poder fer front a tota aquesta demanda.
Avui és el Dia Internacional dels Drets Humans, una commemoració a la qual un any més s'hi suma Sabadell. Ho fa amb diversos actes com la inauguració d'un grafit a la plaça del Gas dedicat a la gent gran, un dels col·lectius més perjudicats per la Covid-19. A la tarda, la síndica ha organitzat una xerrada telemàtica sobre la realitat del sensellarisme, com hi ha afectat la pandèmia o de quins recursos disposen els serveis socials de l'Ajuntament per abordar aquesta problemàtica. Seran alguns dels temes que s'hi tractaran. És dijous 10 de desembre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
La plataforma Anem Sabadell, que agrupa petits i mitjans accionistes de Banc Sabadell, volen que l'entitat camini en solitari. Per això celebren que la fusió del BS amb el BBVA no hagi arribat a bon port. El vicepresident d'Anem Sabadell, Josep de Marfà, critica la gestió dels últims anys per part del Consell d'Administració del BS. Ho ha dit en una entrevista al Cafè.
La majoria dels bancs millors, rentables, ben gestionats, són petits. Aquí, a Europa i a tot arreu. Posem dos exemples a Espanya. Els dos bancs més rentables són la Banca Marc i Banc Inter, els dos més petitets. Per què hem de ser grans? El que hem de ser és bons i rentables. Hi havia com una espècie d'obsessió per part del Consell d'Administració d'arribar a ser un banc molt gran. Per què? El que hem de ser és un banc bo, com sempre havia sigut el Sabadell.
La fusió del Sabadell amb el BBVA hauria donat lloc a la segona entitat financera més gran de l'Estat en volum d'actius. Tret de sortida, una nova edició del Vet Aquí, el Festival de Contes de Sabadell, un cicle marcat per la pandèmia i que es realitzarà combinant sessions presencials i telemàtiques que s'allargaran fins diumenge. Berta Rubió, una de les organitzadores del festival, n'ha parlat al programa al matí.
Jo crec que és la tercera vegada que intentem fer el festival enguany. I bé, aquesta vegada hem aconseguit trobar un format, diguéssim, que s'adapta doncs, a les mesures sociosanitàries i a la realitat del moment.
El Vet Aquí Sabadell s'inaugura aquest vespre amb un acte de petit format al principal. En esports, punt molt valuós del Centre d'Esports Sabadell contra l'Alcorcón. Juan Ibiza, en el temps de descompte, va igualar el gol de penal d'Hugo Fraile en un mal partit dels homes d'Antonio Hidalgo. El conjunt arlequinatge està al dia respecte a la resta d'equips i ara és en tapenúltim a només un punt de la salvació. En cas de derrota, ahir n'hauria quedat a 4.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Primer de tot, repassem la previsió meteorològica de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquesta jornada encara amb un temps inestable, amb aquesta banda de precipitació que encara a hores d'ara està afectant a diversos municipis de les comarques de Barcelona, però amb la tendència que vagin desapareixent aquestes primeres hores del matí. A hores d'ara també parlem d'una temperatura de 4 graus a Terrassa i a Sant Pere de Ribes de 6 graus. I, de fet, avui s'espera una temperatura màxima més alta que la d'ahir. I és que, després del pas del front, a poc a poc s'han d'obrir clarianes, quedaran restes de núvols i avui la temperatura màxima podrà pujar fins als 14-15 graus en punts del litoral, degut també a aquest vent de mestral que ha d'anar guanyant protagonisme i sobretot ho farà durant les hores centrals del dia. Després, si queda cara a la tarda, tendirà a perdre intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya, concretament de les línies R7 i R8, que en aquests moments circulen retards que poden superar els 60 minuts en el cas de la R8 i els 30 minuts en el cas de la R7 per una incidència tècnica. Sense deixar Rodalies, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments en normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment, és el Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal destacar que un accident a l'autovia A2 de Sant Vicenç dels Horts obliga a tallar un carril en sentit Martorell i això provoca aturades de fins a 2 quilòmetres. Passen 6 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pandèmia ha suposat un retrocés en matèria de drets humans, així ho denuncia la síndica municipal de Greuges, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Eva Bellán ha alertat que els drets a l'habitatge, a l'alimentació, a les cures i a la salut s'han vulnerat des de l'esclat del coronavirus. Així mateix denuncia que està sent molt difícil recuperar el terreny perdut, amb uns serveis socials que no donen a l'abast a solucionar les problemàtiques sorgides en els últims mesos. La síndica alerta que la vulneració de drets humans ha afectat a tots els col·lectius, però assenyala que n'hi ha de més perjudicats. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, com per exemple el col·lectiu de les dones, que partia d'una situació de desavantatge, sobretot en qüestions de retribucions laborals.
Clar, ens trobem, per exemple, que les dones ara mateix són, majoritàriament tenen feines a temps parcial o tenen feines en el mercat desregulat, treballen menys hores. Hi ha tot el tema del gap salarial de gènere, no? Què passa amb tot això? Que quan hi ha una pandèmia com aquesta, on es tanquen negocis, on hi ha ERTEs, etc., aquestes dones, si acaben cobrant un ERTE, el sou d'entrada, com que era més baix, el seu ERTE serà més baix, les hores que treballaven, com que són menys, també l'ERTE serà més baix, és a dir, tota la complexitat econòmica que comporta això les afecta molt més directament.
També han vist vulnerats els seus drets als infants, que han estat tancats a casa durant mesos, malgrat mostrar més responsabilitat que molts ciutadans adults. Aquestes i altres vulneracions, Avellán les atribueix a un problema estructural que cal resoldre.
Realment som una societat on necessitem poder tenir cura els uns dels altres, no? On podem tenir cura de la gent gran, tenir cura de les persones amb discapacitat, tenir cura dels infants, etc., tenir autocura, no? Però realment les feines de cura són les pitjors pagades, són les més precàries, són les que menys garanties tenen, no? I això fa que tot el sistema se'n ressenteixi, no? Crec que també cal que tots i totes fem una reflexió per tornar a posar aquesta necessitat, no?, al centre dels nostres interessos.
Entre les vulneracions més flagrants de drets, segons la síndica, hi ha la del dret a l'habitatge. S'abordarà aquesta tarda a les 7 i es podrà seguir a través de la plataforma Zoom Webinar. Els interessats, però, han de confirmar l'assistència al correu electrònic de l'oficina de la síndica.
I un altre dels col·lectius que més han patit els efectes de la pandèmia és el de la gent gran. És per això que s'ha convertit en el protagonista de l'acte institucional del Dia dels Drets Humans, que ha consistit en la inauguració d'un grafiti a la plaça del Gas. Des de l'Ajuntament han reconegut la importància de treballar perquè aquestes persones tornin a reinserir-se en la vida social després de l'aïllament perdut durant la pandèmia.
La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, assegura que la gent gran ha quedat apartada del dia a dia de la societat i de les famílies. Ara considera important un acompanyament conjunt perquè puguin recuperar aquesta parcel·la que forma part dels seus drets.
Amb la intenció i de garantir que dins de la seva vulnerabilitat no pateixin encara més els efectes de la Covid, els hem deixat fora de les activitats, els hem deixat fora de la comunitat i de la interactuació amb la resta, no? I a més ells han generat durant aquest temps, degut al confinament, pors, i hem d'ajudar-los també a veure que poden tornar a ser part activa com han estat sent fins ara.
En aquest sentit, la tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, assegura que s'han comès errors i s'han vulnerat drets durant la pandèmia. Segons Morell, és el moment d'actuar per pal·liar-ho.
Tots hem vist, no?, que les residències doncs, no han estat segurament ben gestionades. Jo ara no vaig a buscar culpables, perquè avui no és un dia per buscar culpables, simplement crec que en els drets humans el que hem de fer és posar sobre la taula els drets que s'han de defensar, posar sobre la taula quins són els drets humans, i en aquest sentit el que hem de fer és anar millorant els drets, i en aquest cas hem de millorar clarament el dret que tenen les persones grans.
Tot plegat s'ha escenificat amb la inauguració d'un grafiti de Xavier Valiente, membre de l'associació local d'art urbà Artefacto. El novè mural d'aquest tipus de la ciutat mostra mans de persones de diferents generacions entrellaçades amb el missatge que les persones grans han de formar part de la societat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Anem a d'altres qüestions del dia. Els petits i mitjans accionistes de Banc Sabadell avalen el trencament de les converses amb el BBVA per arribar a un acord de fusió. Afirmen que l'operació hagués suposat la desaparició del BS. Josep de Marfà, vicepresident del nucli estable d'accionistes minoritaris del Sabadell, opina que el BS ha de recuperar la seva essència, és a dir, ser un banc independent i rendible que cuidi els seus clients i també els accionistes.
Nosaltres volem un banc rentable, perquè som accionistes, i un banc que s'acosti als clients i que tingui en compte les necessitats dels clients. I això pot fer molt millor un banc petit que un banc gran.
El vicepresident d'Anem Sabadell ha fet aquestes reflexions avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
A mitjan del mes de novembre, Banc Sabadell i el BBVA anunciaven l'inici de les negociacions per unir-se, una operació que donaria lloc a una de les entitats financeres més grans de l'Estat. Tan sols 10 dies després, però, els dos bancs donaven per trencades les converses per diferències, segons va apuntar el Sabadell en un comunicat, en l'intercanvi d'accions. Un anunci que els petits i mitjans accionistes del BS han rebut amb els braços oberts, ja que consideren que la fusió hagués suposat la desaparició d'un banc amb més de 100 anys d'història. Josep de Marfà, vicepresident de l'entitat Anem Sabadell, creu que el Consell d'Administració s'ha d'allunyar d'aquest tipus d'operacions. Entre aquestes s'inclou també la compra i la posterior venda del banc britànic TSB, que a tants mals de cap ha portat als gestors del Sabadell.
Això va ser una opció pèssima. I nosaltres hi vam manifestar públicament la nostra oposició total. Per què? Número 1, perquè tal com deia abans, no volíem ser un banc gran, volíem ser un banc bo, un banc proper, un banc rentable, però gran, per què? Número 2, era d'una moneda diferent. Al ser d'una moneda diferent, era molt difícil tindre en compte en un futur les problemàtiques que hi podia haver, i això comportaria molts problemes. És el que ha passat.
La plataforma creu que Banc Sabadell ha de tornar als seus orígens i això, diuen, també passa perquè les juntes d'accionistes es puguin celebrar de forma alternativa entre Sabadell i Alacant, on l'entitat financera va traslladar la seva seu social arran del procés.
En política, la candidata del Partit Demòcrata a les pròximes eleccions catalanes, l'exconsellera Àngels Chacón, està visitant diferents municipis vallesans i aquest migdia ha fet una parada a l'Hospital de Sabadell. Chacón ha defensat que la seva formació es manté forta a la ciutat, encara que l'herència del grup municipal convergent, se l'hagi quedat Lourdes Ciuró, que ha escollit integrar-se a Junts per Catalunya.
Una decisió que farà dividir el vot a les pròximes eleccions catalanes el 14 de febrer. La candidata Chacón està recorrent al territori per conèixer les seves necessitats i redactar un bon programa electoral. Des del Parc Taulí ha assegurat que la matèria sanitària tindrà un paper protagonista al projecte demòcrata que vol tornar a guanyar l'hegemonia a la comarca.
Avui a Sabadell ens preocupava moltíssim l'àmbit de la salut. Aquest és el principal. Després tenim també un dinar de treball en tota la direcció del partit aquí, justament per això, no? Perquè jo crec que és un projecte que es reafirma i el que anirem a definir sobretot també a nivell local són quines estratègies farem ara de cada campanya.
Sobre la situació del partit a Sabadell, Chacón assegura que treballaran per tornar-se a fer forts i que la seva candidatura tingui suports a la ciutat de cara al 14F. També ha assegurat que treballaran per construir una candidatura municipalista de cara a les pròximes eleccions locals.
Són pràcticament 3:45. La periodista Sara González ha presentat a Sabadell el seu nou llibre Per raó d'estat. Després de l'obra anterior, Cas Mercuri, La galàxia Bustos, l'analista política repassa ara aquells casos on l'estat espanyol ha actuat de la manera que sigui per mantenir els que, al seu parer, són els tres motius a defensar: encara que sigui fora de la legalitat. D'una banda, la unitat territorial, de l'altra, el principi d'autoritat i l'ordre i, per últim, el sistema capitalista.
González ha citat en l'exposició a la llar del llibre els casos de Marcelo Otamendi, Tamara Carrasco, l'anarquista Juan Manuel Bustamante, el cas del Sasso o Ismail Burgeltia, del cas Dixan. També els de Xavier Trias i Pablo Iglesias, acusats a través d'informes apòcrifs. Per fer-ho, se serveix d'un entramat format per determinats polítics conservadors, policia, jutges i mitjans de comunicació coordinats. La periodista opina que els interessos actuals no es poden deslligar de 40 anys de dictadura franquista.
Tot estat té les seves pròpies clavegueres, diríem que tot estat té els seus interessos que creu prioritaris protegir. En el cas de l'estat espanyol, doncs hi ha uns interessos que no es poden deslligar també de 40 anys de dictadura franquista i, per tant, aquí hi ha hagut un segell que s'ha acabat impregnant en estaments de l'estat, com pugui ser la policia, com pugui ser l'estament judicial, com pugui ser també una part de la política ubicada en el conservadorisme i l'extrema dreta.
Per això a l'Estat li preocupa que hi hagi un moviment d'esquerra rupturista o un moviment independentista que vulgui exercir el dret d'autodeterminació, o fins i tot el qüestionament del paper de la dona que fa el moviment feminista. González ressalta que membres de l'entramat de les clavegueres de l'Estat expliquen el seu funcionament quan se'n veuen afectats, com és el cas de l'excomissari José Manuel Villarejo o un altre comandament policial ja retirat, com Eugenio Pino.
Notícies migdia.
La presència del coronavirus als centres educatius sabadellencs es manté igual pel que fa als grups confinats, però millora notablement la xifra de persones que tenen el virus. Aquest dijous hi ha 544 persones que han donat positiu de coronavirus entre alumnat, professorat i personal de serveis de les escoles de la ciutat. La setmana passada la xifra era de 724, de manera que en 7 dies n'hi ha 180 menys.
En canvi, el nombre de grups confinats es manté estable, com fa dues setmanes, al voltant de la trentena. Concretament, avui n'hi ha 29 en quarantena de 17 centres educatius diferents. Són un 13% del total, 128.
Ara bé, la dada negativa són els positius detectats en els últims 10 dies.
Se n'han trobat 49 durant aquest mes de desembre, mentre que la setmana passada se'n registraven 43.
Els dos centres amb més grups confinats són l'Escola Torre Guitart i l'Institut Agustí Serra, tots dos al mateix barri, amb 4 grups confinats.
Pel que fa a les persones en aïllament, l'Agustí Serra en té 166, l'Escola Miquel Carrera 66, l'Escola Mas Boadella 47 i l'Escola Concòrdia 46. Pel que fa als nous positius, l'Escola Concòrdia és qui n'ha trobat més, 5, seguit de l'Escola Torre Guitart i el Jaume Viladoms amb 4 respectivament.
Pel que fa a la incidència del virus al conjunt de Catalunya, també són dades positives. Hi ha 603 grups confinats, 147 menys que fa 7 dies.
També va a la baixa el nombre de persones confinades. Ara n'hi ha 14.230, més de 1.000 menys que ahir i gairebé 4.000 menys que fa una setmana. Els nous casos confirmats dels últims 10 dies també cauen lleugerament i avui se'n compten 1.255, 3 menys que ahir. Encara hi ha 3 escoles tancades.
Repassem altres informacions de la jornada, també en clau Covid. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, descarta aplicar més mesures abans de Nadal, però demana que es compleixin les restriccions actuals.
Per Nadal, quedem-nos a casa. Aquesta és la petició que Salvador Illa trasllada a tota la ciutadania per evitar una tercera onada abans d'hora. El ministre de Sanitat creu que si es compleixen les mesures establertes, no caldrà afegir-ne de noves, almenys fins després de festes.
L'anunci arriba el dia que la situació epidemiològica continua millorant, tot i que molt lentament, a Catalunya.
La crisi de la Covid-19 continua a la baixa, la velocitat de contagi es manté estable al 0,96. El nombre d'ingressos hospitalaris i els pacients atesos a les unitats de cures intensives també han disminuït en les darreres 24 hores.
I en la cursa per la vacuna contra la Covid-19, l'Agència Europea del Medicament ha sigut objecte d'un nou ciberatac.
Sí, aquesta és l'encarregada de revisar les peticions de comercialització dels sèrums de Pfizer i Moderna. Avui l'agència ha denunciat en un comunicat que ha estat víctima d'un hackeig informàtic, però no n'ha avançat més detalls perquè ja hi ha una investigació en curs. En aquest comunicat, l'EMA ha assegurat que quan sigui el moment donaran totes les explicacions sobre aquest cas.
Canviem de tema. Tres estudiants d'Antropologia de la Universitat Autònoma plantegen recuperar l'espai del riu Ripoll a través d'un museu. Per Lina Prat, l'Alba Garcia i l'Helena Vivanco Les tres cursant el quart any d'antropologia, el que havia de ser objecte d'un projecte de l'aula ha anat molt més enllà, fins i tot amb la idea de desenvolupar-ho i fer-ho realitat.
Dues d'elles són de Sabadell, però les tres han mostrat molt interès pel patrimoni industrial de la ciutat des del punt de vista antropològic. El seu punt de partida és crear un espai que potser no ha estat treballat des dels museus actuals. La Lina ho explica, són declaracions al programa Al Matí.
La idea era doncs, poder portar aquest textil com va influir en la ciutat de Sabadell, les migracions, la vida a les coves, després les riuades, i llavors també la idea era això, com que bueno, estem estudiant antropologia, doncs poder incorporar tres elements que potser no hi són al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, com serien això, les històries de vida a través de l'etnografia, i també doncs, intentar parlar del patrimoni immaterial, no només del material, i aplicar una perspectiva de gènere.
A més, plantegen també una part de formació ambiental, un espai on es promourien activitats per a escoles i famílies, així com una altra per a entitats com l'Avenc. Per conèixer com es relaciona la ciutat amb el riu, van fer una enquesta. En poques hores, més de 1.700 persones van respondre al qüestionari que corre per WhatsApp, Telegram i correus electrònics. Una sorpresa, com comenta Lina Prat.
És una enquesta que no és estadísticament representativa, però en part sí que ho és, perquè és això que ens ha respost molta gent. Ens ha respost gent des de l'any 34 al 2008.
O sigui que molta diversitat, sí.
Sí, tant homes com dones, gent nascuda a Sabadell i gent que no, gent que viu a Sabadell i gent de fora, que també doncs, ha estat curiós, i gent de tots els barris de la ciutat, tot i que principalment de Centre i Creu Alta.
El projecte planteja instal·lar-se al Molí d'en Murnau, un dels recintes paperers més grans del país. Malgrat això, però, no hi ha cap conversa amb el consistori per estudiar el projecte.
Sabadell commemora demà el 30è aniversari de l'atemptat d'ETA a Sabadell.
L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, organitza un acte institucional en memòria de l'atemptat que va costar la vida a 6 agents de la Policia Nacional. La commemoració es farà sense públic i respectant les mesures de seguretat. Comptarà amb intervencions institucionals, un minut de silenci en record de les víctimes i una ofrena floral. L'acte es farà demà a la 1 del migdia.
Denunciat per anar begut en bicicleta i saltar-se el toc de queda.
La policia municipal ha localitzat aquesta nit a la carretera de Terrassa un ciclista ferit amb clars indicis d'anar begut. Així ho ha confirmat la prova d'alcoholèmia amb una taxa positiva del 0,82. Els agents van denunciar administrativament l'home per anar en bici sota la influència de l'alcohol i per incomplir les restriccions de mobilitat nocturna.
Tècnics d'Endesa treballen a Torre Romeu per solucionar una incidència a la línia de baixa tensió.
A mig matí, els serveis tècnics de la companyia s'hi han desplaçat i encara no havien trobat l'origen de l'avaria que mantenia almenys una desena de clients sense subministrament. La companyia ha confirmat a Ràdio Sabadell que diversos abonats els han avisat del problema des de quarts de 7 del matí.
I acabem. L'escola Joaquim Blume organitza una campanya de donació de sang oberta a tothom.
L'acció solidària l'ha impulsat l'alumnat de 6è de primària al pati del mateix centre educatiu amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits. La idea ha sorgit arran d'un projecte entorn dels grups sanguinis i la necessitat de donar sang. L'esdeveniment té lloc avui fins a les 9 de la nit. Es pot col·laborar demanant cita prèvia a la pàgina web del centre.
Per telèfon, per Skype o en espais reduïts, però els contes no s'acaben.
Vivo tutti i giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti.
La cinquena edició del Bet aquí, el Festival de Contes de la Ciutat, serà especial pel format, però finalment es podrà celebrar aquest cap de setmana. La pandèmia ha forçat els organitzadors a anul·lar-lo en dues ocasions, però ara han redissenyat un programa que compleix amb les restriccions sanitàries.
Aquest vespre al Teatre Principal, a les 8, el narrador Arnau Vilardabó donarà el tret de sortida al Bet aquí. Serà un certamen diferent, ja que activitats tan clàssiques com la Marató de Contes s'ha hagut d'anul·lar, però com explica Berta Rubio, membre de l'associació Carabàs, la tossuderia dels organitzadors ha fet possible que al final es pogués programar activitats. Algunes, però, han canviat.
Hem volgut donar-li, que ja sempre el tenim, però com insistir en el punt més de valor social, com comentaves, i llavors aquest any alguns dels actes s'han reconvertit i per exemple, les accions amb la gent gran les farem amb sessions de contes per telèfon, anirem a grups d'esplai a treballar amb grups bombolla.
En una entrevista al Matí, Rubio sí que ha explicat que es mantindran algunes cites presencials amb grups bombolla d'esplais, una funció per adults a l'espai Foc per demà al vespre, que encara té algunes entrades disponibles, o funcions per nadons amb entrades exaurides. Malgrat això, el públic general tindrà els comptes penjats al canal de YouTube de les biblioteques de Sabadell.
Ens hem reinventat. Nosaltres volem insistir que, clar, no és el mateix. No és el mateix clar. La narració oral, no? Que el context audiovisual. Però bé, és la manera de poder fer arribar les històries i els contes actualment. També, tot i que sigui una sessió per al taulí, els contes del taulí estan accessibles a través del blog de l'aula hospitalària.
Així, qui ho vulgui podrà gaudir dels contes i les històries narrades per Ramon Roma, Cristina Mas, la Berta de Poblet, Marta Gorgs, Pepa Florida, Rosa Fiter i Susagna Nabó.
Ma anche la notte di nozze, però, non feci nulla aspettando Godot.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia.
Informació més enllà de Sabadell, 3 morts i 19 ferits a l'incendi d'una nau a Badalona. Hi ha 4 persones en estat greu i 3 més de crítiques.
Els bombers afirmen que l'incendi ja està controlat. Hi ha 26 dotacions de bombers treballant en aquest foc que va començar ahir a les 9 del vespre. Fins aquest matí els agents no han pogut entrar dins l'edifici, el qual està en risc d'enfonsament. El subdirector general del cos de bombers, David Borrell, explica que fins aquest matí no han pogut valorar l'estat de la nau per saber quins seran els pròxims passos a seguir.
Hem tingut fins a 4 col·lapses parcials a l'interior, algun d'ells que ens ha posat en compromís als bombers, i per tant el que farem és que durant les properes hores, a les 9, preveiem que farem una valoració de quin és l'estat exacte de l'estructura per decidir quines són les maniobres que farem per poder acabar accedint a dins de l'edifici. Sabem que hi poden haver persones, però la situació és molt compromesa i, per tant, hem de veure de quina manera ho fem.
Es calcula que hi vivien més de 100 persones i els bombers han pogut rescatar-ne una trentena. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica que s'ha obert un expedient urbanístic al propietari de l'immoble perquè l'ús que se'n feia no s'adequava al de la llicència.
El rei emèrit paga 678.000 euros a Hisenda per evitar un procés judicial.
El rendiment de comptes està relacionat amb la presumpta utilització de targetes opaques per part de la família reial entre el 2016 i el 2018, quan el monarca ja no gaudia de la inviolabilitat constitucional. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el règim monàrquic estigui en perill i que la justícia espanyola funciona correctament. Aquest pagament de 678.000 euros inclou interessos i recàrrecs per tal de regularitzar la seva situació fiscal i evitar un procés judicial.
El Nadal ja es comença a fer notar als carrers de Sabadell, però encara falten per arribar aquelles parades que acompanyen les que ja hi ha a la Fira de Santa Llúcia.
La contraportada.
Perquè avui és Santa Llúcia.
Parlem de la Fira Artesana de Nadal de Sabadell. La fansa el dijous de la setmana que ve, dia 17, en muntaran les parades a les carpes que l'acollirà i el dia següent, divendres 18, s'inaugurarà. Estarà oberta fins al 5 de gener, tancant els festius del calendari.
La presidenta de la FANSA, Mercè Vega, ha explicat al programa El Cafè que aquest any han de dur, que ha estat un any dur, ja que les fires habituals de Vic, Girona o de festes majors enguany no s'han fet. Així tot, s'ha treballat de valent per a sortir aquesta fira consolidada de més de 26 anys de tradició. La ubicació ubicació actual és la preferida. Les 16 parades que es trobaran de nou al passeig de la Plaça Major correspondran a 16 tallers i artesans, la majoria d'ells repetidors d'aquesta experiència. El recinte estarà perimetrat amb entrada i sortida úniques. Els firaires noten que el públic és conscient que han patit i els esperen. A més, saben que tenen bona clientela perquè cada any els tornen a comprar.
Marxem. Fins aquí a Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.